Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Quantes vegades hem sentit els nostres coneguts dir allò de tinc la boca fatal, però no puc permetre'm aquest mes anar al dentista? Com és possible que en ple segle XXI una cosa que afecta el 100% a la nostra salut quedi tantes vegades fora de l'abast de les nostres butxaques? Crec que el dentista hauria de ser cobert al 100% per la nostra seguretat social, igual que ho és qualsevol altre procés sanitari, ja que la boca forma part del nostre cos i no és un caprix el voler tenir-la sana perquè la necessitem diàriament i en el seu millor estat per estar sans i portar una bona alimentació. La salut bucal diu molt de la societat en la que vivim, així que millor avui no li posarem nota. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I després de molts dies, més de dues setmanes, arribarà, diuen els homes del temps, un sistema frontal que remourà l'atmosfera i trencarà per fi l'estancament atmosfèric tan acusat que hem tingut i que ha provocat que l'ambient estival arribés fins a mitjans d'octubre. Un sistema frontal que durà aires nous, renovats i frescos, a la vegada que farà augmentar la inestabilitat. És un sistema frontal, diuen, de tercera categoria, amb més conseqüències sobre les temperatures que sobre les precipitacions, que seran poques. Molta gent gaudint d'un pont. Anem a saber com es circula ara mateix a les carreteres i algun tipus d'incidència. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, la circulació en general aquesta tarda força còmoda, força tranquil·la, amb poc volum de trànsit. Únicament destacar alguns petits trams amb retenció. En el cas de la C32, a l'altura d'Argentona, on hi ha hagut un accident, en sentit nord queda un petit tram de lentitud, alguna aturada. En aquest punt afecta sobretot de retruc la C60, enllaçant amb aquest punt amb l'autopista C32 Argentona, amb lentitud i retencions en un quilòmetre més o menys en direcció a Mataró. Un altre punt en aquest cas és la Ronda Litoral, on hi ha certa lentitud, sobretot al voltant de Gran Via, de Sant Adrià en sentit Besòs, i també de Barceloneta en sentit Llobregat. I també la C58, un petit tram d'entrada, lentitud, aturades entre Torre Baró i el Nus. I és tot, bona tarda.
Gràcies per la informació. I d'aquí un moment hem estat parlant al llarg de la programació de COPE dels moderadors de Facebook. Ells el que fan és, òbviament, moderar tot allò que hi ha a les xarxes per evitar que puguem veure imatges de porno, de gent esquarterada, de suïcidis, etc. Doncs avui hem de dir que aquests moderadors de Facebook, almenys a la ciutat de Barcelona, hi ha molts de baixa per la duresa física i psíquica de la seva feina. Tenen traumes psicològics pels vídeos amb imatges brutals que han de supervisar cada dia. D'aquí un moment ho parlem amb la companya Yolanda Bernal i també amb l'Antonio Baena, que és el membre de la Comissió del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i director d'un màster en salut digital de la Universitat Oberta de Catalunya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Quieres sentir la auténtica Italia desde la comodidad de tu hogar? Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor genuino de Italia en línea.
En Hipoyagán, venda excepcional. ¿Buscas un sofá cómodo, con diseño, con una gran cantidad de telas a elegir? En Hipoyagán lo encontrarás. Tenemos una gran exposición de sofás, cheslón, butacas, sofás cama, con diferentes medidas, colores, telas y todos a precios excepcionales. Cheslón modelo Aversa, 799 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipoyagán.com. Hipoyagán.
COPE Catalunya y Andorra.
Avui volem posar en valor la feina que fan els moderadors de continguts. Potser desconeixies aquesta figura, però són les persones que eviten que ens arribin imatges i vídeos de violència extrema a través de les xarxes socials. El que fan és netejar totes aquestes imatges nocives. No sembla, d'entrada, una feina amb massa riscos, però la realitat demostra just el contrari. 400 d'aquests moderadors contractats per Facebook i que treballen a la Torre Glòries de Barcelona estan de baixa. Per què? Per les condicions infrahumanes en què han de treballar i per les seqüeles psicològiques de l'extrema violència que han de viure cada dia. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, fins al punt que un grup d'aquests treballadors s'han donat el pas de presentar una querella contra l'empresa. El Francesc Feliu representa aquests treballadors i confia en que la justícia admeti a tràmit aquesta querella. Si no prospera, per la via penal ho intentaran per la via laboral. I quina és la feina que fan aquests moderadors? Doncs en jornades de 8 hores es passen 55 minuts seguits veient continguts que prèviament s'han denunciat. Això vol dir que contenen molta violència. Només tenen 5 minuts per hora per descansar. L'impacte, com explica el Francesc Feliu, és brutal.
Durant aquests 55 minuts han d'haver contingut d'alt contingut d'impacte emocional i de violència extrema. Penseu que els treballadors, quan veuen aquests vídeos, són perquè prèviament hi ha hagut un usuari que els ha reportat, és a dir, que els ha denunciat. Per tant, són vídeos que no veuen un nen en una festa passant-s'ho bé o algun noi fent alguna broma. No. Són ja vídeos que estan denunciats. Per tant, hi ha alguna cosa en aquest vídeo que ha motivat aquesta denúncia. Per tant, han de contemplar-ho. El que se'ns diuen és que de tots aquests continguts de vídeo que tenen que modular, entre 300 i 500 vídeos serien d'alt contingut violent.
Doncs aquestes jornades acaben passant factura als moderadors de continguts. La majoria anímicament es troben molt afectats. Hem de parlar de patologies greus que els impedeixen seguir treballant.
Penseu que estem parlant de persones amb patologies psíquiques greus. Quan parlem d'això, estem parlant de persones amb trastorns depressius, trastorns també obsessius, trastorns d'estrès posttraumàtic, situacions de pànic, situacions d'agorafòbia, no voler sortir al carrer per por que alguna persona que passi pel costat els vulgui matar. Estem parlant d'aquest tipus de patologies.
El perfil més habitual d'aquests moderadors de continguts són joves d'uns 20 anys, però també persones d'entre 30 i 40. Com a requisits, només se'ls demana conèixer la llengua del país que han de moderar, que han de controlar, i també l'anglès.
Dèiem, Yolanda, que 400 treballadors d'una empresa subcontratada per Facebook estan de baixa, concretament d'una empresa que pertany a Telus Internacional, que és canadenca. Avui hem parlat amb un d'aquests treballadors.
Exacte, hem parlat amb el Gustavo Guerrero, que actualment ja no hi treballa, però que sí que ho ha passat molt malament. Ens ha explicat que estaven sotmesos a continguts extrems i ens ha posat només un exemple.
Hay gente que, por ejemplo, producto de una depresión, decide suicidarse, pero lo transmite en vivo por las redes sociales.
En teoria, l'empresa informa els futurs moderadors sobre els continguts que hauran de veure i es fa una anàlisi psicològica abans de la contractació. La pregunta és si això és suficient per evitar les seqüeles.
Sí, durante el proceso de reclutamiento para estos trabajos, las empresas suelen advertir a los que se postulan sobre el tipo de material que se va a visualizar. Se conducen preguntas, normalmente participa allí algún psicólogo para ver los niveles de resiliencia que la persona manifieste también, cuál es su capacidad con respecto al manejo de este tipo de contenido.
La querella que un grup de treballadors han presentat contra l'empresa es fonamenta en tres delictes, tres presumptes delictes, contra el dret dels treballadors, lesions per imprudència greu i contra la integritat moral.
Avui en parlem amb Antoni Baena, que és coordinador del grup digital de la Comissió del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i director del màster en salut digital de la UOC. Senyor Baena, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt poca gent s'ha parat a pensar que darrere d'aquestes xarxes socials sempre hi ha algú que està vigilant i que deu ser una feina dura, no? Ara li estem donant visibilitat a aquesta figura.
Sí, sí, li estem donant visibilitat ara, precisament quan hem vist l'impacte tan negatiu que té sobre la salut mental d'aquests pobres moderadors.
Quina és la tasca exactament del que realitzen?
Pel que he pogut llegir, perquè realment, si mires una mica la informació, són tasques molt secretes, que tenen molt de confidencialitat perquè a les empreses no els interessa, però sobretot el que han de fer és evaluar i valorar el contingut dels vídeos que arriben a diferents plataformes de xarxes socials i especialment els que tenen un contingut que ha estat denunciat o un contingut que se sospita que no seria adient per totes les edats, ni molt menys, o que incompleix les normes de la pròpia plataforma.
Uh-huh. Perquè veure aquest tipus d'imatges, no 24/7, però quasi bé, com pot influir això en un treballador?
D'entrada, a veure, és que inclús els professionals que treballen en cossos de seguretat que estan preparats per revisar aquestes imatges precisament perquè tenen un objectiu, no? Que l'objectiu és buscar qui ho ha fet i que fer-los complir la llei i ficar-los a la presó, no? Moltes vegades. Aquests estan molt preparats, tenen un control molt específic i saben a què van. El que aquests moderadors de les xarxes socials realment no han estat informats ben bé de què és el que veurien, no estan tractats evidentment des del punt de vista de salut mental i no estan cuidats, perquè clar, són persones que estan veient contingut clarament psicopatològic fet per persones que realment no tenen cap tipus de sentiment i que estan cometent crims i estan patint l'impacte directe sobre ells mateixos, no? És a dir, que no és, no, realment no és una feina que jo no sé, dubto inclús que sigui legal, ja. Sense haver estat informat i sense cuidar importantment la salut mental d'aquestes persones.
Jo conec alguna persona que hi treballa que no té cap estudi de psicologia, per exemple.
Per exemple, és que és això, és a dir, estàs exposat a un contingut, estàs exposat a un contingut que a més et donen uns diners, que és un sou que al principi et sembla molt, molt important, que són 2.000 euros per veure vídeos, total, no? Clar, si has de moderar només text, doncs no passa res, si has de moderar àudio, doncs mira, fins aquí. Però clar, quan comencen a posar-te uns vídeos determinats, al principi, clar, entres en pànic, la segona part és, bueno, si vull continuar treballant amb això, el que he de fer doncs bloqueja una mica el sentiment, que és el que passa sobretot quan tens un trastorn per estrès posttraumàtic, és a dir, que òbviament tens por inclús per a quedar-te adormit perquè començaràs a tenir pesadilles i clar, això cada vegada va pitjor, és a dir, que no va millor, no? Precisament per això, perquè no està informat i perquè l'objectiu, a més, és un objectiu molt, no sé com dir-lo, no? Perquè torno a dir-lo d'abans, és a dir, si tu el teu objectiu és buscar aquestes persones i denunciar-los, doncs és la teva feina i ho estàs buscant. Però si el que és, ah, mira, aquest sí que es pot publicar, aquest no és publicat, és molt naïf, no? No té un objectiu que diguis socialment millorar la societat, ni molt menys.
Quina seria una altra manera de poder fer aquesta feina? És que existeix alguna altra manera perquè no afecti?
Clar, és que aquí poden fer-se diverses coses. Una és la intel·ligència artificial, el que passa és que encara no ha estat suficientment desenvolupada, no? Com per bloquejar alguns vídeos i passarien un filtre. L'altra seria realment tenir una forma de rastrejar qui és l'autor realment d'aquest vídeo, no? Que hi hagi alguna forma real de evitar l'anonimat, de forma que, clar, aquestes persones no enviaran aquests vídeos a les xarxes socials convencionals i tornaran a ser les coses de seguretat els que estan treballant per trobar altres tipus de xarxes, però com a mínim que no sigui una feina, com qui diu, amb una xarxa social familiar, no? O que estan posant fotos de menjars i de sobte has de no? Ser el moderador d'uns vídeos que realment són catastròfics. No? Uh-huh. Ens hauríem de plantejar realment si la llibertat d'expressió o la llibertat de publicació que volen moltes vegades tenir aquestes companyies simplement per tenir més clics, realment se'ls estan en una mica de les mans.
Sembla que hem construït una mica la casa per la teulada, no, Antoni? Ho dic perquè, clar, hem posat primer lo digital i després estem parlant de la salut digital, no? Primer hauríem d'haver començat parlant sobre posar unes bases, no?, de la salut, que és que el que tu fas, no?, dones màster en salut digital a la UOC.
Sí, sí, però és que això ha passat sempre. És a dir, el que passa és que són grans companyies que diguem, treuen aplicacions, treuen vídeos, i la part més de d'ètica no la fan a posteriori, quan ha tingut un impacte. O sigui, jo quan estava pensant en aquesta publicació, sí, si jo ara mateix a la meva universitat, qualsevol hospital, si plantejo un estudi en el qual faré que persones normals vegin vídeos catastròfics i tal, no em deixen fer-lo. No em deixaran fer aquest estudi. O sigui, aquesta investigació no me la deixarien fer perquè incompliria diverses normes, però sobretot ètiques i deontològiques. Mm. I què passa? Doncs que aquestes companyies no tenen per què regir-se per aquesta normativa, d'alguna forma, i després, quan sí que comencen a rebre denúncies, és quan reaccionen. I això està passant amb la intel·ligència artificial i amb molts altres camps de la tecnologia, que per desgràcia no pensen primer les qüestions ètiques i deontològiques, no, inclús les legals, si les pensen, bueno, si ningú es queixa, doncs tirem i guanyem diners i ja està, i s'ha acabat. I això és molt dolent. Per això, jo que treballo en salut digital, nosaltres pensem primer en l'ètica i en que l'impacte sigui positiu sobre les altres persones, l'ús de la tecnologia, i no al revés. Uh-huh. És el que està passant aquí, com molt bé deies.
Jo no sé si a Espanya anem molt endarrerits en el que és salut digital, Antoni, envers la resta d'Europa.
En alguns aspectes sí, però després, clar, quan nosaltres tenim estudiants de diferents països i ens miren a nosaltres com, ostres, vosaltres que teniu, que sou capdavanters en moltes coses, no? Llavors, jo crec que no ens podem queixar, però tampoc podem dir que tenim una salut digital o uns professionals altament formats. Per això està passant a tota Europa, és a dir, tenim la tecnologia, però els professionals de salut no tenen les competències suficients, les competències digitals. Per això, inclús nosaltres, aquí a la UOC, estem en dos projectes europeus que busquen és precisament formar els professionals de la salut en competències digitals, perquè s'ha vist després de la pandèmia que sí, que hem fet servir la tecnologia, però no tant, ni amb tanta capacitat, ni amb tanta, diguem-ne, ni amb la capacitat de provocar un impacte tan important com hagués estat si haguessin tingut un cos de professionals de la salut ben format en competències digitals. Uh-huh. Aquesta és la realitat que ens ha portat a veure la postpandèmia.
Tot i haver-hi aquests guardians de les imatges, perquè no escolin, escolen també, de fet, eh? O sigui, deu ser, clar, és molt complicat intentar abarcar-ho tot, no? Que no escoli cap imatge estranya.
Això és impossible, o sigui, i més en internet, és a dir, és impossible posar unes lleis que limitin perquè llavors saltaran altres països que no tinguin aquestes lleis, i tot i així tenim la sort de viure a Europa. Europa té una de les legislacions en les quals les dades pertanyen més a les persones, no? Als Estats Units les dades pertanyen a les empreses i a Xina pertanyen al govern. Per sort de que aquí a Europa, per això tenim moltes vegades tants conflictes amb Google i amb aquestes grans macroempreses, perquè per ells, bueno, una vegada signat, has donat el xec a les condicions d'ús de la plataforma, les dades ja deixen de ser teves, no? Sort d'això, que aquí tenim una certa protecció que, en el fons, també el que provoca és que potser en algunes coses anem més endarrerits en temes digitals, sí, sí, però jo crec que és millor, perquè a la llarga sortirem guanyant.
Doncs espero i desitjo, sobretot, que aquestes persones que estan de baixa recuperin el més aviat possible, no per tornar a treballar el mateix, això ja t'ho dic, però sí que posin doncs, unes eines abans de posar gent a treballar en aquest tipus de feina, perquè, déu-n'hi-do, les coses que veuen i que després no s'esborren, eh? Perquè nosaltres estem parlant així en general, però si filem prim i parlem de casos especials, és bueno, per posar-te les mans al cap. T'agraeixo molt, Antoni Baena, membre i coordinador del grup digital de la Comissió del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i director d'aquest màster en salut digital de la UOC, que hagis estat amb nosaltres, i tant de bo l'ètica vagi per endavant de moltes coses en el tema digital. Gràcies.
Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
La vida siempre nos pone a prueba, Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Avui us volem parlar del paràsit que ha posat a França en alerta i podem dir que també a la resta d'Europa. Estaven gairebé erradicades al continent després de la Segona Guerra Mundial, però van tornar a aparèixer als anys 90 i sobretot després de la Covid en disparar-se, diuen, el turisme. Estem parlant de la xinxes. I per parlar de tot plegat és un plaer tenir avui amb nosaltres el Pere Renom, que és biòleg i divulgador. Pere, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, quan parlem de xinxes, un sembla que està parlant de, com deia, de la Segona Guerra Mundial, però estem parlant d'un paràsit que habita entre nosaltres, no?
Sí, sí, de fet sempre ha sigut molt present. Han trobat fins i tot tombes egípcies de fa 3.000 anys en les que ja hi havia restes d'infecció, vull dir que és un animal que el portem des de sempre amb nosaltres. És una miqueta com el poll. Pensa que el poll és una espècie que està adaptada només als humans, és un poll, de fet tenim tres espècies de polls diferents, doncs les xinxes també són una espècie adaptada completament als humans, molt específica nostra, que des de, quasi diria que des de l'Homo erectus, que tenim xinxes que ens piquen.
Ara, per què de cop i volta es parla tant de les xinxes? I sobretot, ha començat a França. Hi ha algun per què?
Bueno, sí, de fet, ara se'n parla molt de França, però, per exemple, a Nova York tenen una epidèmia des de fa dècades, des de l'any 2000, ben bé, que tenen allà uns problemes gravíssims amb la xinxa, i, de fet, a Barcelona mateix hi ha barris, sobretot el casc antic de Barcelona, que hi ha molta infestació, no se'n parla gaire, però realment hi ha nivells molt importants de xinxes a Barcelona. Per què passa això? Doncs passa per dos motius. El primer ja l'has esmentat abans, perquè viatgem més.
Sí.
Per tant, com que és un animal que s'amaga amb molta facilitat a les maletes, i llavors sense voler el portes d'una maleta a l'altra, pots agafar-lo en un hotel, i després el portes a casa, o el portes en un altre hotel, i es va expandint. Però el segon fet, també molt important, és que abans es combatia, després de la Segona Guerra Mundial, es combatia amb el DDT, que el DDT és un insecticida molt efectiu, molt, sí. Però també és tan efectiu que, de fet, es contamina molt, és una gran amenaça perquè es contamina, perquè s'acumula en els ecosistemes i llavors és molt contaminant. I, per tant, el van prohibir els anys, fa ja unes dècades, el van prohibir, i tots els insecticides que tenim a partir d'ara són molt més febles, perquè són molt més ecològics, diria, però clar, també són molt menys efectius amb els insectes. Llavors hi ha moltes xinxes que aguanten els insecticides actuals, i per tant, entre que viatgem més i no tenim cap químic per erradicar-los, doncs han anat augmentant.
Les xinxes, normalment, se li anomenaven xinxes del llit o del matalàs, no?
Exacte, sí. Perquè és on més viuen. Pensa que, a diferència dels mosquits, un mosquit només piquen les femelles, els mascles no piquen, només xuclen la sang les femelles, i ho fan només en un moment molt determinat de la seva vida per tenir prou proteïna per formar els ous, just abans de la posta dels ous. Això ho fan els mosquits. Però, en canvi, les xinxes no. Les xinxes s'alimenten exclusivament de sang. Per tant, des de que neixen, des de que són larves, fins que es moren, cada 2 o 3 dies han de picar per menjar sang. O sigui, s'alimenten d'això. I llavors, per tant, han de viure prop de les seves víctimes, és a dir, de nosaltres. El lloc ideal és el matalàs, les costures del matalàs, a dins de les fundes del coixí, per les potes, pel somier del llit. És el lloc típic que s'amaguen i per això es diu xinxa de llit. Però, en realitat, poden viure més llocs. Vull dir que, com que es desplacen caminant, això sí, no poden volar, per sort no poden volar, perquè imagina't què passaria si poguessin volar, ja no m'ho puc ni imaginar.
Home, hi ha gent que els ha trobat fins i tot a interruptors entre papers de llibres o costures de la roba,
Sí, sí, correcte. Darrere la tauleta de nit, darrere el marc de qualsevol quadre que tens a la paret penjat, a sota la catifa, o sigui, qualsevol lloc. I el problema és que, clar, aquests animals detecten el CO2 que matem nosaltres quan respirem, sobretot passant dormint, i la calor del corporal. Per tant, quan et posem a dormir i tenim infestació al llit, diem, ostres, me'n vaig al sofà. Doncs ella ens seguirà al sofà i al cap d'un parell de dies tindrem la infestació al sofà. I després, me'n vaig a l'habitació dels convidats i ens arrosseguem allà. I mica en mica ens anem portant per tota la casa i al final tenim una infestació terrible, terrible.
Són molt petits, de 2 i 5 mil·límetres. Quan viu una xinxa?
Bueno, pot viure tranquil·lament 3 mesos, tranquil·lament, o més, o 4 mesos, sí, sí. El que passa és que són petits, són petits, depèn de què ho comparis, clar, són petits respecte a, diríem, a un ratolí, òbviament, però si ho compares amb una puça o amb un poll del cap, són molt més grans, és mida marieta, eh? Hem d'imaginar una marieta, sí, no tan abombada, però de mida és més o menys com una marieta, vull dir que déu-n'hi-do, un bitxo així amagat al llit, déu-n'hi-do.
I són marronós, no? Com d'òxid.
Marronós vermellós, sí. Quan neixen són transparents i després quan comencen a menjar sang a l'abdomen se'ls torna bastant vermellós, sobretot quan estan tipes. Això és, jo he fet aquest experiment i els nens menjar i al cap d'un moment se les alimenta. Hi ha centres, hi ha empreses que treballen, busquen solucions i estan experimentant amb aquests animals i els tenen en captivitat i els crien per poder assajar nous químics i nous productes per combatre-les. I les alimenten amb sang de pollastre. Mm. I és molt curiós perquè, doncs, jo ho he vist, jo les descalfo una mica la sang abans, perquè, clar, són animals que veuen la sang calenta, no? Els agrada la sang de la nevera, no?
Sí.
Llavors, els hi posen com una mena de goter i van allà i xuclen i es veu com s'inflen i se'ls hi posa l'abdomen vermell. Vull dir que, en general, són marrons amb l'abdomen tirant a vermellós per la sang que s'ha que els hi deixa l'aliment.
Sempre quan dius, imagina't que ara jo dic, no, tinc xinxes a casa, hi ha gent que dirà, ui, aquesta no neteja bé, hi ha manca d'higiene a la llar. No us equivoqueu, que això no és símptoma de manca d'higiene, tenir xinxes a la llar.
Exacte, no. Abans sí, però ara no, avui dia no. I pensa que això també, xinxes n'hi ha a la llar, n'hi ha als hotels. A hotels de 5 estrelles pots trobar xinxes, això també és un fet, és important. I després no només en aquests llocs. Pensa que a França, com abans comentaves, la infestació ha arribat a tal punt que hi ha hospitals que tenen xinxes, hospitals. I després transports públics. Als nosaltres no ens passa tant, perquè el nostre metro és més la cadira de plàstic, però en països com, per exemple, a París o a Londres, que tenen els seients són com acolxats, a la costura també se'ls hi posen els xinxes i, per tant, els hi piquen. En els transports públics també els hi piquen. Als cinemes i als teatres, en la sisona també amb una miqueta de lloc on es poden amagar, també els hi piquen. A les terrasses dels bars també els hi piquen. És a dir, allà on hi ha persones assegudes prou estona perquè el xinxe tingui temps de posar-se-li a les cames o a la ingle o a la panxa i picar, allà hi ha xinxes. Vull dir que déu-n'hi-do.
Escolta'm, Pere, si volem detectar si tenim o no aquest insecte a casa, com ho podem fer? O si un cop ja estan a dintre, com podem desfer-nos?
Doncs mira, detectar-ho, el que recomanaria és que els xinxes, una altra cosa molt interessant a comentar és que el 60% de la població, dels humans, que ens piquen els xinxes, no tenim cap mena de reacció. Per tant, tu pots tenir una infestació a casa i arribes l'endemà i no tens cap picada al cos, ni et pica res, ni tens cap favassa. Un mosquit de seguida ens deixa una favassa, una puça també, no? Però sí. Una pinya, una xinxa no. Llavors, doncs clar, les xinxes van criant, van anar alimentant-se, com que tu no ho detectes perquè no tens cap picada, quan te n'adones ja és una miqueta tard, perquè tens ja una infestació molt important. La manera de detectar-les, doncs quan dormen, evidentment allà on van a dormir, que et dic sobretot és les costures del matalàs o el somier, també es defequen, van caca. Llavors la caca, que bàsicament té contingut de sang, són unes gotetes de sang negra, molt fosca, un marró molt fosc, quasi negre, perquè ja l'han digerida, i s'enganxa molt, i és molt, això amb un llençol blanc es veu de seguida, és molt cridaner, saps? Hem d'anar a buscar aquestes taquetes petitones, així com, però molt petites, taquetes minúscules de sang que es van acumulant allà a les zones on dormen, i llavors això és el que es pot veure amb més facilitat. I això mateix recomano que ho feu quan aneu als hotels, perquè si anem a un hotel i sense voler posem, se'ns infecta la nostra maleta, vull dir, ja
han begut oli, no?
Ja han begut oli, sí, han begut oli.
I per desfer-nos? Sí.
Exacte, quan tens infestació, no proveu res casolà, perquè diu que si tirar vinagre, no fa res vinagre, que si tirar una miqueta d'insecticida que he comprat a la drogueria, bueno, potser matareu algun, però l'insecticida bàsicament el que fa, ja dic, que creen moltes resistències i molts aguanten l'insecticida i l'únic que fem és dispersar-los. Si abans els teníem al matalàs, doncs ara el tindrem a tota la casa. L'animal, vull dir que el millor és contactar una empresa especialitzada i aquestes empreses ja el que fan és fan un mètode de xoc combinat. Treballen amb uns insecticides una miqueta més potents legals, però una miqueta més potents que els que podeu trobar vosaltres en una drogueria, sí. I sobretot treballen amb tema de calor, xoc tèrmic. Hem descobert que amb una mena com de com amb aquells aparells que netegem moltes vegades les persianes, que surt vapor molt calent, aquest, pues, a pressió, pues, amb uns aparells així, el que fan és tot els racons de tot arreu de la casa ho aspiren i després tiren aire molt, molt, molt calent, com sobrecalentat a 80 o 90 graus, i això el que fa és els acaba rostint, d'alguna manera, els mata per calor. I això té l'avantatge que no genera resistències. És a dir, no sortiran animals resistents com surten resistents als insecticides.
Molt bé. Escolta, em pica tot ara mateix, eh?
No em sap greu.
Però però això és psicològic, no? Perquè, clar, és, sí, sí. Ja parles d'aquest animal, dius, o quan parles de mosquits ja comences a dir, ostres, ha vingut ara, no, un? Però, bueno, en principi no hauria d'haver xinxa. I si hi ha alguna, si em pica, tranquil·la, no passa res i no hem de caure en l'alarmisme, sobretot, eh?
Exacte, sí, sí. També pot ser que tinguis sort i tu l'hagis trobat en infestació que sigui incipient, que tinguis tres a casa i no ha passat res. Doncs mira, has tingut sort. El problema és quan la infestació és molt gran, quan ja hi ha centenars de bitxos vivint a totes les habitacions, a tots els mobiliaris de la casa, llavors sí que has de fer venir sí o sí una empresa, perquè si no, no te'ls treus del damunt.
Escolta'm, i si tenim animals a casa, es pengen sobre de l'animal o no, d'un gos o un gat?
No, penjar-se no, sí, no són com les paparres sí que s'enganxen i elles es queden allà enganxades per sempre les xinxes, no. Però sí que és veritat, això sí que és veritat, que en cas de que no, estan bastant especialitzades, de fet molt especialitzades en picar-nos, però si no troben humans també poden picar algun altre animal, eh? Vull dir que podrien, eventualment podrien picar un gos també, però no s'hi enganxen, van, si enfilen al damunt, el piquen i després baixen i se'n van a dormir a casa seva, no a damunt de l'animal, saps?
Bueno, doncs m'ha parlat moltíssim Pere Renom, que és biòleg i divulgador, ha estat un plaer parlar amb tu i avui la protagonista, la xinxa. Espero i desitjo tornar a parlar, si no és de la xinxa, de qualsevol cosa de la que puguem explicar a l'audiència i fer-ho tan bé com ho has fet avui aquí a la cadena COPE, Pere.
Bueno, pues moltes gràcies per comptar amb mi.
Ha estat un plaer, un petonàs. Gràcies.
Gràcies, Ala. Fins a la propera. Bé. A reveure.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta picó al cos, després de parlar de les xinxes, arriba el moment de l'actualitat d'última hora informativa d'aquest divendres amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs hem de començar parlant avui d'una nova caiguda d'un arbre a Barcelona, en aquest cas a l'Avinguda Mistral, al barri de Sant Antoni. La part superior de l'arbre s'ha trencat i s'ha desplomat en una zona jardinada, afortunadament sense causar ferits. Això ha passat quan uns operaris hi treballaven per instal·lar les llums de Nadal. I hem de dir que ahir també es va trencar un arbre de grans dimensions al barri de Bon Pastor. Els Mossos d'Esquadra estan investigant quin és l'origen del xat de WhatsApp que en els darrers dies s'ha difós entre menors d'edat. Aquest xat inclou vídeos de violència explícita, de pornografia i proclames d'odi. És una informació que ha avançat el diari El Periódico. Molts membres d'aquest xat són menors de primer d'ESO que tenen 11 i 12 anys. I el menjador social de Sant Egidi de Barcelona compleix 10 anys de funcionament. Durant aquest temps, el menjador ha acollit a més de 5.000 persones i ha servit 120.000 àpats a persones en situació de vulnerabilitat. Per commemorar aquest aniversari, durant el cap de setmana, faran un dinar especial i una festa amb els usuaris i voluntaris. Gràcies a aquest servei, també s'ha ajudat directament a més de 600 persones a realitzar l'empadronament, a accedir als serveis sanitaris o a trobar una vivenda.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I quan arriba el cap de setmana sempre pensem en Lliga. Senyor Gil, què tal? Bona tarda. Però de Lliga, res, no?
De Lliga de primera, res. De Lliga de segona, sí.
Això sí, això sí. Ho dic, no, per la gent que estigui esperant el cap de setmana futbol, no. Perquè ja hem tingut el partit d'Espanya, no?
I tindrem un altre diumenge.
Exacte.
Noruega-Espanya.
Efectivament.
Un partit on no hi serà el blaugrana Alejandro Valde, eh? Ha hagut d'abandonar la concentració d'Espanya.
Ja s'ha confirmat. Sí,
s'ha confirmat aquestes molèsties als adductors de la cama esquerra. Per tant, el lateral blaugrana ingressa a la infermeria i és baixa. El típic comunicat de que l'evolució de la lesió marcarà la disponibilitat pels propers partits. En clau blaugrana, dintre la jornada FIFA d'avui, són protagonistes Joao Cancelo i Joao Félix, que afrontaran el Portugal-Eslovàquia, el Portugal-Eslovàquia d'aquest vespre. Al Girona, altres dos internacionals, Arnau i Pablo Torre, han estat titulars en l'amistós de la selecció Sots-21, disputat a domicili contra Uzbekistan. Jugat de central, Arnau Martínez. El resultat, empat a 0. I sí que hi ha Lliga de segona, i demà, a les 9 de la nit, a Cornellà Prat juga l'Espanyol contra el Valladolid. Són baixa Pol Lozano, Antonio Roca i Salvi. Luis García ha reclamat una mica més de paciència de l'entorn a l'hora de valorar l'estat de l'equip blanc i blau. Mentre que en plana poliesportiva, 20:15, un quart de 9 de la nit, Eurolliga, fase regular, Olympiacos, Futbol Club Barcelona.
Senyor Gil, gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Molt bé.
Adéu.
D'aquí a una estona, aquí a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, us parlarem d'una residència, però en aquest cas una residència literària. Ho farem amb el company Sergi Tor i la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palamós, que té molt a veure això.
escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Actualízate con el gran renove de MediaMark. Solo hasta el 19 de octubre ahorra 150 euros con un portátil convertible Lenovo Flex con procesador AMD Ryzen 5 por solo 679 euros. En tu tienda en MediaMark.es y en la app. It's raining.
Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Si et dic Truman Capote, té alguna cosa a veure amb el tema que parlarem avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra?
Sí, primer de tot, Truman Capote és un gran escriptor. Després és autor d'obres mestres. Una, per exemple, a Sang Freda, no? Que va popularitzar i va immortalitzar el que va ser un tràgic succés als Estats Units, l'assassinat d'una família estàndard, la parella i dos nens petits, però que ho va immortalitzar la posteritat gràcies a la força de la literatura i gràcies, doncs, a una obra apassionant, no?, d'un ritme a Sang Freda. La comences a llegir i és que no pots
no
deixar-la, no?
Exacte.
Te va agradar, Sang Freda?
A mi em va agradar molt i, a més, m'agrada perquè Truman Capote va ser, o és, podem dir, el pare del nou periodisme, encara... Sí. Escriptor i pare del nou periodisme, i també va ser un dels que va decidir visitar Catalunya, no? I fer-se també doncs una estada ben important a l'Empordà.
Sí, perquè a més moltes pàgines de Sang Freda estan escrites aquí a l'Empordà. Va conviure entre l'hotel Tries de Palamós i la casa Sania, i aquí hi ha la notícia, no?
Sí.
Perquè en aquest cas la família Ferrer Salat, que va comprar aquest xalet, ho va comprar l'any 1973. La casa Sania va ser construïda l'any 1930 per la parella de Woodgood Webster, els mateixos que van bastir el castell de Cap Roig, i s'ha realitzat, doncs, s'ha reconvertit el xalet en una residència literària. Per tant, que té l'aura de Truman Capote,
sí.
I quina millor indreta perquè hi hagi nous creadors.
I tant.
A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, han parlat amb el director, amb l'actual director de la residència, Nicolás Botero, que ens ha transmès l'amabilitat dels projectes pels creadors i la recuperació d'aquest edifici històric. Botero ens ha recordat l'aura creativa del xalet per la presència de Truman Capote escrivint l'obra mestra a Sang Freda.
És una gran idea, i además estava el tema de Truman Capote por medio, entonces... Todo parecía perfecto, ¿no? Contábamos con un lugar y este lugar, además, pues ya tenía una historia y había como una mitología por detrás. Así que era perfecto.
Com hem dit, la família Ferrer Salat compra l'edifici l'any 1973 i, vinculat amb la Fundació Llibreria Finestres, inicia el projecte de residència literària mitjançant un finançament per beques. Hi ha convocatòries en poesia, contes i novel·les, i els seleccionats, el tribunal en aquest cas serien 3 i B3, seleccionen a les obres presentades i els seleccionats disposen de l'espai i temps per escriure. Arrere, en COPE, Nicolás Botero destaca les característiques de l'indret.
Estamos muy cerca de Barcelona y todavía más cerca de Palamós y de Calella de Palafrugell, y digamos que es un aislamiento relativo, pero sí es verdad que una vez entras en esta casa hay ya como toda una disposición psicológica diferente, y el mundo de afuera incluso te parece lejano, aunque esté a 5 minutos en coche o 15 minutos caminando, ¿no?
Novel·listes de la talla com la colombiana Leia Guerrero o Irene Solà han passat ja pel xalet, i aquest curs, doncs, hi ha Mariana Enríquez, Cae Tempes, Robin Robinson o Irene Pujades, que disfruten d'aquesta mítica casa Sania. A l'informatiu hem parlat amb Irene Pujades, la qual ens descriu el que és la residència per dins.
Doncs mira, tenim una... És una casa gegantina, és molt gran i molt maca, on... Tots els escriptors tenim un dormitori, que diguem, un estudi i un lavabo. I llavors hi ha 3 escriptors que estem a la casa gran, i llavors hi ha un quart escriptor, que en aquest cas és el Robin Robertson, que és un poeta escocès meravellós. I ell està en una cabina, en una mena de cabaneta
que
està a tocar de la platja. i que ella ja no té. Nosaltres aquí sí que tenim internet, estem més connectades amb el que seria la civilització. Però ella està allà sense wifi, vull dir que
apartat.
A les nits quan torna cap allà d'anar amb la llanterna i...
És la descripció que ens ha fet del lloc a Carles Cossada, no?, a l'informatiu Migdia. Per cert, Montse, primer ara una rectificació, perquè, com he dit, hi ha estat l'escriptora i periodista Leia Guerrero, i és argentina. Per tant, és una escriptora argentina nascuda l'any 67 a Junín. I també la Irene Pujades ens ha parlat d'aquesta inspiració col·lectiva que hi ha de conviure amb altres companys per culminar les seves novel·les, contes o poesia.
Sí, definitivament sí, és que em sembla com impossible que no pugui ser així. I per mi, especialment, el tema de compartir espai amb aquests altres escriptors, que a més, com deia, són tres persones, a més d'encantadores, molt brillants, i llavors, clar, de cop i volta, doncs després que tu hagis estat com tot un dia o com tot un matí, allò pensant en una cosa que no saps resoldre... o el que sigui, no? I arribes amb les teves tribulacions i et trobes com gent que està en una... gent que és extremament bona i que està, i que està com una mica... és a dir, que entén moltes de les coses que tu dius. Llavors és una mica com una mena de reunió de bojos. I alhora doncs és molt enriquidor perquè tothom dona els seus consells, pots debatre sobre moltes coses, em passo el dia apuntant escriptors que vull llegir...
Doncs un clima de cultura fantàstic. I també jo crec que important pel propi Palamós, no? La recuperació de cara a l'exterior de la Casa Sania, que a més té molta història literària i que, qui sap, igual també surt una autèntica obra mestra. Grans escriptors i escriptores hi són al seu interior.
Avui és un plaer saludar la senyora Núria Boteller, que és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palamós. Senyora Boteller, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què significa o què representa per Palamós aquesta residència literària Finestres de la qual estem parlant avui al llarg de la programació de la cadena COPE?
Home, doncs per Palamós i Sant Joan compta amb un projecte cultural de creació literària com és la residència literària Finestres a la casa de la Cala Sanià. Ens il·lusiona i ens motiva moltíssim perquè és un valor afegit. Sí, que sumen tots els sentits, no?, i sumen positiu als objectius que tenim com a municipi, tant a nivell cultural i artístic, però també en relació, doncs, això, a la bellesa i al gaudi d'aquest entorn natural on està situada la residència, a la seva sostenibilitat i a la gastronomia, que són valors que la Fundació Finestres, no?, té molt en compte i que són també valors que, com a municipi, volem defensar amb totes les experiències que fem aquí a Palamós.
Una iniciativa com aquesta era absolutament indispensable, no?, perquè permet trobar aquesta calma en un món en què no s'atura i que tot va superràpid.
Exacte. Bueno, jo penso que... O sigui, m'estic plantejant ser una escriptora i això no és fàcil, però per tenir la possibilitat que ofereix aquesta residència literària, no?, a tots els escriptors i escriptores que podran, no?, arribar en aquest entorn meravellós, en aquesta cala, i no?, només dedicar-se a això, no?, a que vingui la inspiració i poder desenvolupar obres que després tots, no?, tots en podrem gaudir i això, no?, i trencar amb el ritme aquest que tan frenètic del dia a dia que portem tots. I a Cala Sanià, amb aquest entorn que tenim a Palamós, doncs és possible i és meravellós.
L'altre dia escoltava l'empresari i mecenes i alma mater d'aquesta fundació, el senyor Ferrer Salat, que deia que aquesta és una aposta per la filantropia sistèmica i transformadora i no elitista. Que important dir això, eh?
Sí, el missatge que té, bueno, en general, tot el projecte de la Fundació Finestres, és molt bonic i molt necessari avui en dia, no? Perquè és aquesta, no?, aquesta filantropia, però que darrere també, o sigui, és com oferir uns recursos, no?, perquè una gent perquè pugui dedicar-se únicament a escriure, però darrere hi ha tota una sèrie de valors que també ajuden a molta gent que no té l'oportunitat, no? Per tant, jo penso que és això, la cultura també i la literatura ens pot fer créixer a molts nivells, no? I Finestres amb molts dels projectes que té aconsegueix aquest objectiu, no?, d'ajudar les persones a través de la cultura.
Home, objectiu fomentar la vocació literària i també l'intercanvi cultural. Estem en una societat multicultural.
Absolutament, sí, sí. I per això vindran aquí, o sigui, vindran aquí escriptors d'arreu del món. I un dels objectius que també ens van explicar i que per Palamós també és molt important és que en aquests escriptors que vindran aquí i que potser no són coneixedors de la nostra cultura, de les nostres tradicions, de la nostra gastronomia, fins i tot de la literatura més d'aquí, no?, catalana, doncs els oferiran també l'oportunitat, no?, de descobrir-nos a nosaltres, no? Per tant, portar-nos aquí, no?, gent de tot el món, també s'emportarà un tallet de Palamós cap als seus països i cap a les seves cultures.
Mm-hmm. Doncs amb ganes de veure aquestes, per la gent que no l'hagi pogut veure, almenys o per fora, però almenys l'indret és espectacular. Estem parlant de Palamós, què hem de dir de Palamós? Més enllà de les gambes hi ha més coses, eh? Perquè hi ha molta gent
exacte,
que ho relaciona, però la literatura, i per això gent tan coneguda com en Truman Capote, com jo li deia abans a un company, en Sergi Tor, també va aterrar al litoral de l'Empordà per inspirar-se a l'hora d'escriure el seu relat sobre el crim múltiple de Holcomb, no? I com ell, segurament sortiran moltes i moltes obres. Li agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres, a la Núria Boteller, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palamós. Enhorabona.
Gràcies a vosaltres i convidem a tothom a gaudir d'aquest entorn i descobrir doncs, la Casa Senià des de fora, però també el municipi de Palamós, que, com deies, ofereix també moltes, moltes experiències boniques. Gràcies.
Gràcies a vostè. Bona tarda.
Bona tarda.
Uno, dos, chute!
La emoción. Solo en tiempo de juego.
Acabo de tirar.
La diversión. Solo en tiempo de juego. El mejor equipo de la radio deportiva.
Hola Manolo, muy buena.
Hola, hola.
Solo en tiempo de juego. Este fin de semana toda la Liga de Segunda.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo nuevo partido de la selección.
¡Oh, vaya, bravo!
Noruega, España.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Sí, señor.
Un año más, el número uno del deporte.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Sabeu que 4 de cada 10 conductors han tingut algun ensurt al volant per culpa de no veure-hi bé? La majoria dels casos diuen que es donen perquè no hem estat capaços de detectar alguna cosa que hi havia a la carretera o perquè l'hem vist massa tard. Això ho conclou un informe de l'Associació Visió i Vida, elaborat amb el suport del Servei Català del Trànsit, que alerta que hi ha una relació directa entre els accidents i la mala visió. Avui, per parlar de tot plegat, en tenim en Salvador Alsina, que és el president d'aquesta associació Visió i Vida. Senyor Alsina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Està la societat conscienciada sobre la importància de la visió a la carretera?
Diguem que no està prou conscienciada i la prova d'això és que en aquest estudi que hem presentat i al qual hem fet també una mica d'estudi poblacional, hi ha un percentatge important de persones que diuen que s'atreveixen a conduir quan s'han oblidat les ulleres o les lents de contacte que haurien de fer servir. Això demostra una miqueta que no hi ha la consciència de la importància de la visió a l'hora de conduir.
Mm-hmm. Alguna cosa? Sí.
Hi ha una part positiva dintre d'aquest estudi. N'havíem fet un l'any 2017 i en aquest any 2023, per exemple, les dades de les persones que condueixen amb una visió per sota del que permet la llei ha disminuït. Estàvem amb un valor d'unes 660.000 conductors i actualment estaríem amb uns 470.000. Continua sent una xifra molt important, però ens agrada veure que aquesta xifra ha disminuït.
Ens estem jugant la vida a la carretera, perquè no som més conscients de la importància de tenir una bona visió. De fet, per exemple, la gent que ha de portar ulleres per conduir hauria de portar unes de recanvi al cotxe i etcètera, no? Sembla que això se'ns ha oblidat.
Sí, abans era obligatori, però amb l'entrada del nou reglament europeu que de conductors que s'ha adaptat a cada país pot fer petites modificacions, però bàsicament és el mateix, aquesta obligatorietat es va treure. Afortunadament, més o menys el 40,7% dels conductors que fa servir ulleres de lents de contacte en porta de recanvi. Aquesta seria la part bona, però com deia, hi ha un percentatge també important, el 28,8%, que s'atreveix a sortir sense les ulleres. Això vol dir que no estem conscienciats, però quan vam fer aquest estudi també vam mirar dades d'accidents, etc. Mm. I vam veure, per exemple, que en els accidents en els quals hi ha ferits greus o morts,
sí,
en un de cada quatre casos no portaven el cinturó de seguretat. En el cas d'accidents de ciclistes o de motoristes, també un percentatge important no portava el casc. Vol dir que hi ha una certa desídia o una falta de consciència, i això és el que pretenem, millorar la conscienciació, en tots els aspectes que estan relacionats amb la conducció.
Mm-hmm.
No ens en donem compte que al volant la vista és la nostra vida, la dels que ens acompanyen i la dels que es creuen amb nosaltres en la carretera.
Evidentment. Quan hi ha més problemes amb el tema de la conducció, sou seriosos, amb la qüestió de la vista, és amb la conducció nocturna.
Sí, així és. I és lògic, la meitat de les persones enquestades, el 50%, ens diu que té serioses dificultats a la nit a l'hora de conduir, i fins i tot un 30%, diguem, un de cada tres, diu que procura no conduir de nit per evitar aquests problemes. Té la seva lògica, de nit hi ha menys il·luminació, per tant hi veiem menys, però això es podria compensar, a part de portar la correcció adequada, mantenir la prudència i adaptant la conducció a les circumstàncies, menor velocitat, etc. Però sí, realment, en conducció nocturna, la meitat dels conductors ens diuen que tenen problemes. I no només en conducció nocturna, també en els moments de la sortida i la posta del sol, en aquest cas gairebé el 70% ens diuen que tenen algun problema. També és lògic, perquè en aquest moment el sol està molt baix, pot venir directament als ulls i, per tant, pot representar un problema.
Ja.
Cal anar ben corregit i al mateix temps cal ser prudent i conduir adaptant-se a les circumstàncies que un es trobi en aquest moment.
Clar, perquè a vegades no llegim els senyals i fins i tot hi ha vegades que el semàfor, sobretot si estem en ple sol, tampoc es veuen força bé. Quina part també hi ha d'infraestructura que s'ha de canviar? Sé que hi ha semàfors que han canviat les llumanetes per dintre perquè no sigui reflectant, no? Alguna cosa s'hauria de canviar, perquè tampoc és veritat que hi ha senyals que s'estan molt a prop, tot i que vegis bé, per veure ben bé el que posen al cartell.
Sí, tots ho hem vist, a vegades un semàfor que està tapat per les branques d'un arbre, coses d'aquest estil. Hi ha una part d'infraestructura que convindria millorar, però quan tenim el sol en contra i ens acostem amb un semàfor, com deia, lo important és que mantinguem la nostra conducció adequada a lo que ens anem trobant. De fet, hem de ser també optimistes, o sigui, no tot ho hem de veure de manera negativa. El nombre d'accidents, de ferits i de morts ha anat baixant any rere any, ha anat baixant i de manera significativa. O sigui, que en el nostre país estem fins i tot millor que la mitjana europea. Però això no vol dir que hagin de donar-nos per satisfets i creure que ja estem bé. Cada mort a la carretera és un drama familiar immens i, per tant, el que nosaltres pretenem com a associació és senzillament això, conscienciar a la gent de la importància de veure-hi bé. Que no n'hi ha prou amb anar-se a revisar quan un ha de renovar el permís de conduir, que el recomanable seria revisar-se cada any.
Efectivament.
De la mateixa manera que passem la revisió del nostre cotxe un cop a l'any i moltes vegades a prop de les vacances, doncs aquest podria ser també un bon moment per revisar la visió i veure que realment hi veiem bé, i si no hi veiem bé, prendre les mesures oportunes en forma d'ulleres, de línia de contacte o del que sigui per poder-hi veure.
Salvador, m'ha llegit el pensament perquè estava pensant ara mateix amb els exàmens de renovació de carnet de conduir, sobretot en gent gran, i no fa pas gaire, vaig acompanyar una persona gran, i és cert que per primera vegada li van dir, si vostè no acaba de veure bé el que està veient amb aquestes ulleres, no li podrem renovar el carnet, no? És tan important, o sigui, a vegades diem, no, vas a fer-te la revisió i és ràpid, això passa, i et diuen, sí, sí, no, no, no ho tingueu tan clar, eh?
No, no, de fet, clar, aquestes proves es fan precisament per comprovar la situació, no només de la visió, sinó de reflexes i altres coses de les persones. I en el sistema de conducció ja hi ha previstos també per persones grans algunes limitacions. De la mateixa manera, hem vist tots que si un és usuari d'ulleres o de lents de contacte, la part del darrere del nostre carnet, doncs hi ha una indicació en forma de números, però que vol dir això. Doncs també hi ha persones grans, hi ha casos que coneixem en el que una persona se li renova el permís de conduir perquè viu en un poble apartat, però se li permet sortir només de dia,
sí,
i només allunyant-se 20 quilòmetres de la seva població.
Així és.
Tots som conscients de la necessitat del cotxe en segons quines circumstàncies, però el que he dit diverses vegades, un, adaptar la conducció a les circumstàncies de la via, a les circumstàncies del dia, i també a les pròpies circumstàncies. Si un no hi veu prou bé, ha de corregir i portar la millor correcció possible, i al mateix temps adaptar la seva conducció a les seves capacitats. I en el moment en què li diguin que no pot conduir, doncs a partir d'aquell moment haurà de buscar
alternatives. Bueno, sembla que aquests 6 anys, com deia vostè, de treball a la matèria comencen a donar els seus fruits, els ciutadans tenen una millor cura de la seva visió, encara que, com dèiem, que hi ha dades alarmants que ens animen a continuar treballant. Com sempre dieu, al volant la visió és la nostra vida i la dels i dels altres. L'agraeixo molt, com sempre, Salvador Alsina, president de l'associació Visió i Vida, que hagi estat amb nosaltres per parlar d'aquest estudi en el qual també té molt a veure el Servei Català del Trànsit. Moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Bona tarda.
I estem a punt d'arribar ja quasi a les 8 de la tarda, 8 del vespre, aquí a la Linterna de COPE Catalunya y Andorra. Pero antes tengo un buen consejo de nuestra amiga la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Starbene. Seguramente alguno de vosotros en alguna ocasión pues ha querido perder peso y ha probado todo. Que si la dieta del vecino o la vecina del quinto, la dieta que hacía un amigo o una amiga. ¿Y qué ha pasado? Pues posiblemente habéis perdido peso, pero también es muy más que posible y probable que hayáis recuperado el doble del peso. Por eso la doctora Torrejón siempre nos dice lo mismo. Hay que estar asesorados por gente que sepa, con gente que trate y sobre todo con profesionales. Si quieres tener una primera visita gratuita e informativa con la doctora Torrejón, vas a poder hacerlo marcando el 93-414-3631. 93-414-3631. Ya está en la calle Muntaner 252 principal en Barcelona. Quedas, llamas por teléfono, te darán cita y ahí podéis hablar sobre lo que queráis, obviamente tratándose si es de perder peso, y llegaréis o no a algún acuerdo, un entente con la doctora Torrejón. Recordar que son muchas las personas que han pasado por sus manos y han recuperado esa figura que tenían hace años de una manera sencilla, eso sí, constante. Ya sabéis, doctora Torrejón. Y nosotros marchamos. Ha estat un plaer. Salutacions de Guita Parlat de Montse Rodríguez. Vigileu amb les carreteres. I ara us deixem amb Ángel Expósito i la Linterna de COPE, que continua. Si vols més informació, a través de COPE.es i a les xarxes socials de COPE. Bon cap de setmana. A reveure. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
Tenemos el Nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsadiet.
Este año celebra Halloween en Cataluña en miniatura. Al mismo precio de la entrada normal te invitamos a pasar un día terroríficamente divertido. Del 7 de octubre al 5 de noviembre disfruta del Halloween más familiar en el recinto.